Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Bon dia. El Pla Operatiu de Turisme suma 700.000 euros per aquest any. Aquesta injecció econòmica requereix una modificació de crèdit al pressupost municipal. Es va aprovar en el ple d'aquest dilluns en què es va detallar que la Generalitat incorpora 500.000 i els 200.000 euros restants els aporta el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, unes quantitats que s'ingressaran cada any fins al 2020, fruit del conveni signat el passat mes de juny. Els diners han de servir per fer realitat diferents projectes previstos al Pla Operatiu de Turisme que s'havien d'executar en el transcurs d'aquest any. En uns minuts escoltarem l'alcalde, que recordarà què és aquest pla, i el primer tinent d'alcalde, Albert Robert, que exposarà les propostes que es prioritzaran, com la millora d'un tram del camí de ronda i reformes als camps de futbol. Som a dimecres, 11 d'octubre. A banda dels continguts propis del ple, hem d'explicar més coses en el Bon Dia, Bona Hora. Ens ho avança Josep Altafulla. Josep, molt bon dia.
Bon dia, Moisès. Doncs així és. Explicarem que les oficines de turisme han renovat els certificats de qualitat i sabrem dades dels usuaris de les activitats d'estiu a les platges, com el miniclub o les esportives. Ho valorarem amb Elisabet Keegan, gerent de Lloret Turisme. Després coneixerem unes altres xifres, les que evidencien el creixement del grup Guitar Hotels en nombre de clients. Entrevistarem el seu director general, Roberto Torregrossa. A la segona part sabrem com van anar les jornades europees de patrimoni i avançarem detalls del cap de setmana ibèric, centrat especialment en el Turó Rodó inaugurat abans de l'estiu. En parlarem amb Anna Fuentes, cap de la Unitat de Patrimoni Cultural. I anirem fins al teatre per avançar les primeres obres de la temporada de tardor. El taló s'aixeca aquest divendres amb el Florido Pensil Niñas i continua l'endemà amb Pares Nostres, que inaugura l'espai OFF. Escoltarem alguns fragments i entrevistarem dos intèrprets, Gemma Martínez i David Planas.
També tenim a punt la previsió del temps amb Miquel Bernis, així com els titulars del dia. Us acompanyarem en directe fins a arribar a les 9 del matí. Bon dia de part de Rosa Giral, Eduard Lanza, Josep Altafulla i Moisés García.
Bon dia, bona hora.
La informació meteorològica ens arriba de la mà de Miquel Bernis. Miquel, molt bon dia.
Bon dia, Moisès. Comencem aquest dimecres altre cop amb núvols baixos en punts de la costa, però són més abundants en comarques del sud de Catalunya que no pas a la Costa Brava. També hi ha núvols baixos i boires a la Catalunya central, però en general, i també al voltant de Lloret, avui serà un dia altre cop bàsicament predominat pel sol. Hem d'esperar temperatures encara una mica més altes que ahir, màximes de 24-25 graus, temperatures de sensació al voltant dels 28-29 al migdia, per tant, encara més sensació d'estiu que no pas en dies anteriors. Una altra de les novetats del dia serà el vent de Garbí, que al migdia es deixarà sentir moderat, no amb cops forts, però sí amb ratxes que poden arribar als 25-30 km per hora. De cara als dies vinents, no hi ha novetats a la vista, seguirem amb aquest anticicló ben ferm i, per tant, tant demà com divendres, com també al cap de setmana, i fins i tot podríem allargar això fins a l'inici de la setmana que ve, el temps es mantindrà bàsicament assolellat i pràcticament sense núvols. La temperatura es moderarà una mica de cara al cap de setmana. Dissabte i diumenge el termòmetre recularà, si més no, un parell de graus, però tot i així seguirem parlant de matins frescos i humits i migdies càlids, més d'estiu que no pas de tardor, al llarg dels pròxims 6 o 7 dies i, per tant, al llarg del tram central del mes d'octubre.
Gràcies, Miquel Bernis, per la informació. 13 graus ara mateix de temperatura amb un 95% d'humitat.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Fem ara un repàs a les diferents portades dels diaris. Comencem per El Punt, que titula Temps mort, i l'acompanya amb una fotografia del discurs de Carles Puigdemont en la sessió d'aquest dimarts. Acord, Puigdemont assumeix el mandat per la independència, però la suspèn per obrir un període de diàleg i reacció. El Consell de Ministres estudiarà avui si aplica l'article 155. Per la seva part, el diari de Girona també obre amb una fotografia de Carles Puigdemont i titula Puigdemont ajorna la independència. Els diputats de Junts pel Sí i la CUP signen després del ple un document per evitar la fractura interna i la Moncloa veu inadmissible una declaració implícita d'independència.
Més titulars de la jornada que van en aquest sentit precisament. Per exemple, El País, independència a terminis que perllonga el caos a Catalunya. El periòdico, temps mort. El diari ABC, Puigdemont fa xantatge al govern per guanyar temps. També llegim la primera plana de La Vanguardia, que diu Puigdemont anuncia la independència i la suspèn. I, finalment, El Mundo, en la mateixa direcció, Puigdemont declara la independència per suspendre-la.
Seguim amb més titulars relacionats amb el mateix tema. Carles Puigdemont proposa suspendre unes setmanes la declaració d'independència per dialogar.
El president de la Generalitat ha assegurat davant del ple del Parlament que amb els resultats del referèndum de l'1 d'octubre a la mà, Catalunya s'ha guanyat ser un estat independent, ser escoltada i ser respectada.
Junts pel Sí i la CUP firmen la declaració d'independència que quedarà en suspens.
Amb aquesta signatura simbòlica es vol que quedi constància del suport dels signants a la independència. El ple del Parlament aprovarà aquesta declaració quan es consideri esgotada l'etapa de mediació.
La CUP debatrà si abandona l'activitat parlamentària fins que es proclami la independència.
El Consell Polític de la Formació Anticapitalista decidirà en assemblea si continuen ocupant els escons del Parlament i diu que la confiança en el govern queda tocada.
Ciutadans, el Partit Socialista i el Partit Popular rebutgen reconèixer els resultats de l'1 d'octubre i volen eleccions.
Per la seva part, Catalunya Sí que es pot demana un referèndum com cal. La CUP mostra certa decepció i Junts pel Sí diu que vol aplicar els resultats amb la clara victòria del Sí.
Sáenz de Santa Maria anuncia un Consell de Ministres extraordinari per aquest matí.
La vicepresidenta del govern espanyol diu que no dona validesa a la llei del referèndum perquè està suspesa pel Tribunal Constitucional.
El PSOE acusa Puigdemont d'abusar de la bona fe dels que demanaven diàleg.
El secretari d'Organització Socialista diu que el diàleg s'ha de fer sempre sobre la base del respecte de la llei.
Pablo Iglesias agraeix a Puigdemont no haver fet la declaració d'independència.
El secretari general de Podem ha defensat que la seva proposta és fer un referèndum pactat i amb garanties. A més, ha demanat a Mariano Rajoy que obri el diàleg.
I Albert Rivera demana a Rajoy que convoqui eleccions per fer fora Puigdemont.
El líder de Ciutadans ha declarat que cal fer fora l'actual president de la Generalitat amb les urnes per tal de recuperar l'estabilitat jurídica, econòmica i democràtica.
A punt d'arribar a la 8 i 8 minuts del matí.
Clínica Fanals te presenta su nueva plataforma láser para el tratamiento de los ronquidos y la apnea del sueño, el tratamiento de la incontinencia urinaria, el rejuvenecimiento genital femenino y el tratamiento de varices, capilares faciales o la micosis de las uñas. En Clínica Fanals, los mejores avances para el rejuvenecimiento facial en todos sus niveles, incluso el tratamiento de párpados sin cirugía. No te desplaces de Lloret para disfrutar de la máxima tecnología en medicina estética. Para más información, visita clinicafanals.com o solicita una visita gratuita al 972-3643-28. Nos encontrarás en Avinguda Vila de Blanas 162, Bajos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
A la cuina d'en Pedro hi trobareu cada dia gran varietat d'esmorzars freds i calents, les millors carns de Girona per fer a la brasa i el peix més fresc de Palamós i Blanes. A la cuina d'en Pedro elaborem un menú i preparem tapes per fer l'aperitiu. Vine i gaudeix dels nostres plats. La cuina d'en Pedro, avinguda Josep Pla 4446 al Rieral.
Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
El restaurant Papalús us convida a gaudir de la millor cuina mediterrània, amb amanides, embotits, carns a la brasa, paelles i pizzas artesanes. Recorda que també tenim menú diari de cap de setmana i uns fantàstics espais per les vostres celebracions, comiats, batejos, comunions, sopars d'empresa, aniversaris... Restaurant Papalús. Som a la carretera de Lloret a Blanes. Telèfon 972 37 0049.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972-36-96-12.
Renova ja a Euronics, la major cadena d'electrodomèstics d'Europa.
Frigorífics, rentadores, televisors, parament de la llar, climatització...
A Euronics, les millors marques en electrodomèstics a preus sense competència. A més, les teves compres fins a 12 mesos sense interessos.
Euronics, visita'ns al carrer Hipòlit Lázaro número 10, al costat de la Biblioteca de Lloret.
Renova ja a Euronics, la teva vida més fàcil.
Per què segueixes comprant el peix al súper si tens el millor producte de la llotja a prop teu? Peixos Sambo et porta el peix directament del mar a la taula al preu més baix i amb la millor qualitat. Som especialistes en peix i marisc de la costa i ara som a prop teu. Peixos Sambo. Venda de peix i marisc al major i al detall. Ens trobaràs a la carretera de Lloret a Blanes, al costat del supermercat Consum de Lloret. Una peixateria així és una cosa nova.
El nou Disclub Espai Setè Art és un centre multiservei amb venda de música, instruments i accessoris musicals.
A més, tenim un servei de copisteria on pots fer les teves fotocòpies, plastificats o enquadernacions de manera ràpida i professional.
Disclub Espai Setè Art també compta amb el sistema Coda per a la impressió de fotos digitals i de carnet de manera instantània.
I amb el nou servei de vídeo, cinema i àudio passem antics formats com el VHS a DVD o USB.
Disclub Espai Setè Art. Ens trobaràs al carrer Rector Coc número 5 de Lloret de Mar.
Cap de setmana ibèrica a Lloret de Mar. Portes obertes al poblat íber del Turó Rodó. Amb visita guiada familiar. Portes obertes al jaciment Puig de Castellet i al Centre d'Interpretació dels Ibers de Can Saragossa. Com vivien, com vestien, què menjaven i bevien. Gaudeix del cap de setmana ibèric a Lloret de Mar. Més informació al telèfon 972-34-95-73. Patrimoni Cultural. Ajuntament de Lloret de Mar.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Vuit i 12 minuts del matí, comencem a tractar les diferents qüestions del Bon Dia, Bona Hora d'avui. El Pla Operatiu de Turisme suma 700.000 euros per aquest any, que requereixen una modificació de crèdit del pressupost municipal. Es va aprovar en el ple d'aquest dilluns, en què es va detallar que la Generalitat incorpora 500.000 i els 200.000 euros restants els aporta el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, unes quantitats que s'ingressaran cada any fins al 2020, fruit del conveni signat el passat mes de juny.
Els diners han de servir per fer realitat diferents projectes previstos al Pla Operatiu de Turisme que s'havien d'executar en el transcurs d'aquest any.
El primer tinent d'alcalde, Albert Robert, exposa unes quantes propostes que es prioritzaran, com la millora d'un tram del camí de ronda i reformes als camps de futbol.
La contractació d'un project manager del projecte global, la convocatòria d'un concurs internacional per definir el projecte de remodelació de la rotonda d'entrada al front marítim, la fase 1 del camí entre Lloret i Fanals, de camins de ronda, la millora i adequació de la plaça Pere Torrent, millora dels punts de connectivitat de telecomunicacions i energies netes, actuacions vinculades a la ciutat esportiva, actuacions culturals, en concret aquest any és el poblat del Turó Rodó.
Segons fons municipals, també s'inclou un pla de dinamització comercial i una aportació per la xarxa wifi oberta a les platges, la qual funciona des d'aquest estiu. L'alcalde de Lloret, Jaume Dolçat, recorda en què consisteix l'esmentat pla operatiu.
El pla operatiu de turisme preveu més de 30 mesures directes i indirectes, algunes que tenen a veure amb l'urbanisme, algunes que tenen a veure amb la comercialització, algunes que tenen a veure amb la sostenibilitat, en què no només ha fet l'equip de govern, sinó que era fet a quatre bandes, entre els quals hi havia el sector privat representat per tothom, també la Generalitat, també el Patronat de Turisme i també, com dic, l'Ajuntament de Lloret de Mar. Per tant, entenc que coses més difícilment consensuades podem trobar en una taula que són a quatre bandes i on ha intervingut molta i molta gent.
La modificació de crèdit s'ha aprovat en el ple d'aquest dilluns amb els vots favorables de l'equip de govern, de Convergència, el Partit Socialista i Esquerra Republicana i el regidor no adscrit. El Moviment Independent de Lloret, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa i Ciutadans hi van votar en contra i el regidor d'en Lloret, si se puede, es va abstenir.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I obrim ara Plana de Turisme per explicar que les oficines de Lloret han renovat la certificació de qualitat, que evidencia que milloren contínuament l'atenció al client. La seu central i la del Museu del Mar han superat l'auditoria basada en una nova normativa que enguany ha entrat en vigor.
El canvi incideix en nous aspectes de l'acollida al visitant i en els serveis que se li ofereixen des de les oficines de turisme, especialment en turisme familiar, turisme responsable, el dret del visitant, accessibilitat i conscienciació mediambiental.
També es tenen en compte aspectes de comunicació i formació interna, un consum responsable de recursos energètics, de paper i altres consumibles i la conseqüent gestió sostenible dels residus generats.
Durant l'any passat, les oficines de turisme de Lloret van atendre més de 100.000 persones.
Seguim amb més qüestions. Lloret de Mar va finalitzar el passat 15 de setembre el servei de dinamització de platges a la del Centre i a Fanals, amb la participació de prop de 15.000 persones al llarg de l'estiu.
Aquest programa d'activitats d'estiu inclou un miniclub infantil amb tallers, jocs i activitats monitorades i activitats dirigides de gimnàstica suau en diferents estils a cada una de les dues platges i l'organització d'activitats esportives a la platja de Lloret.
El servei que enguany ha tingut més èxit han estat les activitats dirigides que s'han organitzat a les dues platges i que han comptat amb uns 5.800 usuaris. Donat l'èxit que estaven tenint aquestes activitats a la platja de Fanals, tot i que havien d'acabar el 31 d'agost com la resta, en aquesta platja es va decidir allargar-les dues setmanes més.
Els dos miniclubs infantils han estat utilitzats per 5.257 persones, infants, d'entre 3 i 12 anys. Com a novetat, enguany s'han organitzat uns tallers de recuperació postpart de sòl pelvià i abdominals al miniclub de Fanals. Cal destacar que els miniclubs tenen molta acceptació entre el públic català i rus i també entre els residents de Lloret.
I pel que fa a les activitats esportives que han tingut lloc a la platja de Lloret, han comptat amb la participació de 3.114 persones. Una de cada tres han estat visitants italians. I parlem de tot plegat amb la gerent de Lloret Turisme, Elisabet Quigan, al telèfon. Bon dia.
Hola, bon dia.
Parlem primer de les oficines de turisme. Què implica renovar la cua de qualitat?
Doncs enguany és especialment important perquè canviava la norma i això feia que tota l'auditoria es compliqués força. La norma no és més extensa, però sí que hi ha hagut molts canvis i en aquest sentit doncs, durant tot l'any la coordinadora de qualitat d'aquí de l'equip de Lloret Turisme ha estat treballant fort per poder aplicar tots aquells procediments que la nova norma requeria i la veritat que molt contents d'haver-la passat i d'haver-la passat amb nota. Els dos anys que segueixen seran de seguiment, per tant l'any important era aquest, que és quan renovem i en aquest sentit amb la voluntat de continuar treballant i certificant-nos en la cua de qualitat que ens permet tenir molts procediments molt més endreçats.
A la pràctica, de què serveix tenir aquest reconeixement?
Doncs sobretot el que ens fa és que nosaltres al final disposem de tres oficines al llarg de tot l'any, que és la central, el Museu del Mar i la terminal. Les dues grans són les que se certifiquen, central i Museu del Mar. I al final hi ha una desena de persones dins l'equip de Lloret Turisme que es dediquen a l'atenció al visitant. I aquesta certificació el que fa és que la seva feina pugui estar molt més procedimentada. És a dir, és important tenir controlats tots tipus d'indicadors, des de la gent que rebem fins a temes de consum, com bé comentàveu, com moltes altres qüestions, no? Que tot estigui ben senyalitzat, que sigui visible. Són moltíssimes qüestions que l'auditoria no passa mai per alt i que en el dia a dia d'una oficina per la que passen més de 100.000 persones doncs potser seria més difícil, no? I tenir una persona dedicada a coordinació de qualitat i passar a l'auditoria anualment ens permet o ens obliga, millor dit, doncs, tenir-ho tot molt més controlat en aquest sentit.
Concretament, quantes oficines hi ha a Lloret i quines han rebut la Q?
Oficines de turisme, nosaltres en tenim tres, i només dues són les que hem estat certificant els darrers anys. des de l'any 2007. L'oficina de terminal és massa petita per poder-la certificar, per tant, certifiquem les dues que és possible certificar, per tant, la del passeig i l'aquí de l'entrada a les Alegries. A l'estiu tenim un petit punt d'informació a Platja de Fanals, però també és massa petit per certificar. Són aquells dos punts importantment grossos, que és el Museu del Mar i la Central, els que fa ara mateix 10 anys que certifiquen a través de la Q de Qualitat.
D'altra banda, com es valora la xifra de prop de 15.000 persones que han gaudit aquest estiu del servei de dinamització de platges?
Ostres, doncs tenint en compte que la platja és el principal recurs de Lloret de Mar com a destinació turística, molt positivament. Nosaltres també contents de tenir el punt de Fanals absolutament nou, creiem que feia molta falta. Farem el mateix amb el punt de Lloret l'estiu vinent. I el que fa és que, bé, el servei de platja, sobretot en aquest sentit, en relació a la destinació de turisme familiar que som, doncs que les famílies se sentin acollides, acompanyades i que disposin de certs serveis, sempre és positiu, tant pel dia a dia de la destinació com per la percepció de marca. Per tant, molt contents, la veritat, que el miniclub, que funciona des de fa anys, ho continuï fent i amb això que el puguem anar millorant i oferint més serveis, com comentàveu, a nivell de tallers i d'activitats.
Al final també és un tret diferencial amb altres destinacions, no?
Sí, és un tret que, tot i ser molt important en la certificació de destinació de turisme familiar que porta a terme l'Agència Catalana de Turisme, sí que ens diferencia d'altres destinacions. I el fet de tenir, ja no tant el miniclub, sinó tots els serveis que inclouen a Lloret, que és biblioplatja, que és l'espai nadador també, que són aquestes activitats dirigides que hi ha a la Roca del Maig o al Bosc de Fanals, ens fan ser molt diferents, no? I és molta gent que les gaudeix al llarg de l'estiu i, en tot cas, segueix aquesta estratègia que des de les oficines de turisme volem que la gent de casa doncs, se senti benvinguda i tingui serveis a la seva disposició.
Per últim, Elisabet, també hem d'afegir que aquests dies Lloret ha rebut la visita de periodistes, operadors i altres agents de diferents mercats. Com ha anat?
Molt bé, la veritat que hem rebut la visita d'un centenar de prescriptors les últimes setmanes. Com bé dèieu, es tracta tant d'agents de viatges, en aquest cas vinguts tant de Rússia com de Regne Unit, periodistes que venien en aquest cas de Moldàvia, altres coordinadors de grups i representants de comitès d'empresa a França a través de l'operador Locatur. Han sigut moltes accions diferents que hem coordinat, sigui via Agència Catalana de Turisme o Patronat de Turisme Costa Brava, i que ens han permès doncs, mostrar un Lloret en cada cas diferent, no?, en funció del producte que els interessava. En aquest sentit, doncs, aglutinant moltes accions ja des de principis de setembre en l'estratègia de promocionar la destinació en aquells mercats estratègics.
Doncs, Elisabet Quigan, gerent de Lloret Turisme, moltes gràcies per aquestes explicacions i molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
8 i 22 minuts del matí, seguim parlant de turisme. El grup Guitar Hotels, un dels més importants de Lloret, on té 6 establiments que sumen prop d'un miler d'habitacions, ha fet públiques dades d'ocupació. Des del 2013 fins ara, la xifra de turistes ha crescut més del 45%. Les procedències són diverses, amb un augment clar del mercat britànic, polonès i alemany.
La cadena Guitart, en què la majoria dels seus hotels són de 3 estrelles, subratlla, a més, que cada cop rep més famílies. Enguany, aquest segment de visitants ha augmentat més del 7%, una xifra que coincideix amb l'increment de turistes que han tingut els establiments del grup. A més dels 6 hotels que té a Lloret, Guitart en té 2 més arreu de Catalunya, una a Barcelona i l'altra a La Molina.
Ha parlat amb el responsable de la cadena, la nostra companya Rosa Giralt.
Al capdavant de Guitart Hotels hi ha des de fa un any Roberto Torregrosa com a director general. A més de valorar aquestes dades, vol donar el seu punt de vista sobre el sector i sobre Lloret. El tenim al telèfon. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Les dades de creixement dels clients de la cadena evidencien que el turisme a Lloret en general també creix?
Sí, jo crec que evidentment nosaltres no podem ser una excepció. Podem fer les coses millor o pitjor, però evidentment hem sintonia en conseqüència del que està passant a la destinació. I no només diria la destinació, sinó el que està passant al país, a Catalunya en general.
Vostès parlen de procedències dels mercats que més creixen, pel que fa doncs, a Guitart Hotels, i parlem del mercat britànic, del polonès i de l'alemanya. Què atribueixen a això?
Bueno, diguem que el britànic per antonomàcia que ha sigut un origen, un país que sempre ens ha visitat i amb força. El que sí que estem veient amb Star Signs que és el britànic familiar, és el que més creix a casa nostra. El polonès sí que és veritat que comença a ser un país amb prou força a Lleret, a Catalunya. També bàsicament per tot el que és segment esportiu i segment, no diria tant de jove, sinó més júnior, que venen a fer competicions esportives aquí a Lloret o Rodalies. I l'Alemany pues, també és un mercat bastant madur a casa nostra. Jo crec que s'ha consolidat i sobretot torno a repetir la família. Nosaltres cada vegada, com a Guitar Hotels, el nostre segment es consolida cada vegada més en família.
I és un tipus de públic que interessa?
Sí, sens dubte. Ens interessa, pues, primer perquè, diguem que a diferència d'altres segments, hi ha més harmonia, anem a dir-ho així, no? I perquè, a més, sap el que passa en segons quin resort com el nostre que tenim a Lloret, com és el Central Park, és difícil, es fa difícil conviure famílies amb el client jove, i quan dic jove és aquell que sí que ve a una destinació a Lloret pues, a buscar la festa i a buscar el divertiment, la diversió, i possiblement a dormir poc, i això es contradiu una mica amb el que és el turisme familiar, que requereix tot el contrari. Per això cada vegada apostem més per aquest tipus de segment, perquè està molt més homogenitzat, més harmonitzat, i tots els nostres serveis pues, bàsicament van molt dirigits amb aquest tipus de públic.
I també interessa cada cop més el turisme esportiu?
Pues sí, pues perquè sobretot desestacionalitza, diguem que el turisme esportiu no el tenim ni el juny, juliol, agost ni setembre, val? Alguna cosa podem tenir el juny o el setembre, però bàsicament quan el tens és amb la temporada, el que diem nosaltres, o la pretemporada o la posttemporada alta, i sobretot en temporada baixa. Això és el que estem incentivant. Estem apostant fort, val? A nivell comercial, a nivell de marketing, a nivell de serveis, perquè és el que ens ajuda a, si realment volem estar oberts els 365 dies, que és el que de moment som oberts, al poder mantenir l'estructura, sens dubte.
Dels 6 establiments que té Guitar Hotels a Lloret de Mar, obren tots tot l'any o com va això?
A dia d'avui, tots menys 2, diguem-ne, que són més de temporada. El Guitar Rosa és temporada, que obrim per Setmana Santa. Depèn com caigui la Setmana Santa, i si no tenim operacions posteriors, doncs possiblement el tanquem i ja el tornem a obrir al maig. Però sí que a vegades ja des de la Setmana Santa si cau a finals de meitat o finals del mes d'abril i el deixem obert fins al setembre. Rara vegada és la que aguantem fins a l'octubre, no sé que hi hagi operacions molt específiques. Quan dic operacions molt específiques em refereixo a grups que bàsicament estan comprant el 70-80% de l'alimentari de l'hotel. I l'altre és el GEM, conegut per l'Institut GEM, que aquest també ara de cara al novembre, desembre, gener i febrer el tanquem, i ja l'obrim de cara al març, que és quan comença a tenir bastanta demanda de tot el que són tractaments d'aprimament, de cura, de benestar i de bellesa inclús.
I pel que fa al tipus de clients, la majoria venen a través d'agències, és a dir, són grups organitzats o venen a nivell particular?
Bé, tenim de tot a la cadena. Si parlem concretament de Lloret de Mar, evidentment el que és el gran resort del Central Park, el que últim d'aquests establiments que comentava vostè abans, evidentment venen per agència de viatge el 60-70% de la totalitat. Després venen altres que són organitzats per autocaristes, que no venen ni els cataloguem com a agències de viatges, i després, bastant individual, a mi concretament, i que porto un any amb aquest establiment, doncs em sorprèn que hi ha bastanta reserva individual. Quan parlo de reserva individual, de famílies que, conjuntament amb altres famílies, doncs es coneixen el nostre establiment per poder venir a passar les seves vacances. Això quan el Central Park, el GEM, és un concepte absolutament diferent. És reserva individual, i poques vegades pot venir a través d'una agència de viatges. Venen més a través del que són les altres que diem nosaltres, que és través d'internet.
I totes aquestes dades que s'han fet públiques, no?, que evidencien que hi ha un creixement sostingut des del 2013 fins ara, creu que tot això permet veure l'evolució que està tenint Lloret com a destinació turística?
Bueno, bé, aquest és el punt d'inflexió. És a dir, a mi com a sorprès, jo no venia d'una destinació més urbana, de Barcelona, on ja sap que tenim en aquest moment un debat important, no teníem, fins que va passar el 77 i ara amb tota la crisi política, teníem un debat molt aferrissat del que significava el turisme i com es podia gestionar o governar millor el turisme, perquè hi havia, bueno, hi ha encara persones possiblement sobresaturades. Per mi, el venia de veure realment aquesta convivència, aquest respecte per al turisme, aquest valor que s'hi dona al turisme, bueno, m'ha sorprès molt positivament. També em sorprèn que s'estigui treballant en positiu, que s'estigui treballant amb la mesa del turisme perquè Lloret, pues, bueno, pugui canviar una mica el seu estereotip del que és un turisme, pues, bueno, possiblement de més baixa qualitat, de més festa, de més jovent, i que el vulgui posicionar en el mapa de turisme també, perquè no, per adults, de turisme cultural, de turisme gastronòmic, de turisme de família. Jo sempre poso el mateix exemple. Jo me'n recordo, jo fa com 15 o 17 anys que estiuejo a Eivissa. I Eivissa tenia una marca que era, pues, bueno, un turisme de discoteca i de alcohol i de drogues, no? Bueno, no cal dir que avui Eivissa està en el mapa d'un turisme de qualitat, de luxe i de molt al nivell adquisitiu. Bueno, no s'hem de comparar tampoc amb Eivissa, però hem de tenir una pretensió de transformar la destinació en una destinació madura com és, Lloret de Mar, en una destinació, bueno, que sigui més oberta a aquest tipus de clientela, no tan estereotipada amb la clientela jove només, i evidentment trencar cada vegada més la estacionalitat tan forta que posem.
Creu que es va en el bon camí a Lloret com a destinació turística amb tota la feina que es fa de part del sector públic i del privat?
Bueno, a mi és una de les coses també que m'ha sorprès positivament. A veure, no és fàcil, evidentment estem parlant d'una destinació a torno a la patinadura, que fa molts anys que està, bueno, posant-la encasillada en el mateix segment de turisme, però m'ha sorprès les ganes i la comunió que comentava entre dos sectors que són fonamentals, que és el sector públic i el sector privat, no? La renovació també de les generacions del sector privat és fonamental, entendre el turisme d'una altra manera, diferent. Amb això no estic criticant el que s'ha fet en el passat, ni molt menys, no? Perquè Lloret sempre ha sigut pionera, però jo crec que Lloret pot tornar a ser pionera en una transformació d'una destinació molt madura com és, i transformar-se, no? Costarà, res és fàcil, però crec que per el que jo he vist en aquest any, amb converses i amb reunions amb els que he participat, es va per el bon camí. El millor resultat de que la planificació és de que ojalà en els propers 5-10 anys es pugui transformar cap a on volem, però possiblement a lo millor trigarem una mica més. El cas és no perdre el full de ruta ni la línia ni l'objectiu cap a on es vol anar.
Doncs en Roberto Torregrosa, director general de Guitart Hotels, agraïm moltíssim l'entrevista i les declaracions que ens ha fet. Gràcies per tot plegat i molt bon dia.
Un plaer i molt bon dia. Gràcies a vosaltres.
Ara passen 3 minuts de 9:15 del matí i ens arriba en Miquel Bernis amb la informació del temps. Miquel, molt bon dia.
Bon dia, Moisès. Comencem aquest dimecres altre cop amb núvols baixos en punts de la costa, però són més abundants en comarques del sud de Catalunya que no pas a la Costa Brava. També hi ha núvols baixos i boires a la Catalunya central, però en general, i també al voltant de Lloret, avui serà un dia altre cop bàsicament predominat pel sol. Hem d'esperar temperatures encara una mica més altes que ahir, màximes de 24-25 graus, temperatures de sensació al voltant dels 28-29 al migdia, per tant, encara més sensació d'estiu que no pas en dies anteriors. Una altra de les novetats del dia serà el vent de Garbí, que al migdia es deixarà sentir moderat, no amb cops forts, però sí amb ratxes que poden arribar als 25-30 km per hora. De cara als dies vinents, no hi ha novetats a la vista, seguirem amb aquest anticicló ben ferm i, per tant, tant demà com divendres, com també al cap de setmana i fins i tot podríem allargar això fins a l'inici de la setmana que ve, el temps es mantindrà bàsicament assolellat i pràcticament sense núvols. La temperatura es moderarà una mica de cara al cap de setmana. Dissabte i diumenge el termòmetre recularà, si més no, un parell de graus, però tot i així seguirem parlant de matins frescos i humits i migdies càlids, més d'estiu que no pas de tardor, al llarg dels pròxims 6 o 7 dies i, per tant, al llarg del tram central del mes d'octubre.
Gràcies, Miquel Bernis. Temperatura ara mateix de 13 graus, la humitat és del 95%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
I la sessió ahir del Parlament que ocupa les diferents portades. Comencem per el diari El Punt. Tant l'edició nacional com l'edició gironina titulen Temps mort, amb una fotografia del discurs ahir de Carles Puigdemont. Diu també que Puigdemont assumeix el mandat per la independència, però la suspèn per obrir un període de diàleg. I afegeix que el Consell de Ministres estudiarà avui si aplica l'article 155. Per la seva part, el diari de Girona cobra també amb una fotografia de Carles Puigdemont, titula Puigdemont ajorna la independència. Els diputats de Junts pel Sí i la CUP signen, després del ple, un document per evitar la fractura interna i la Moncloa veu inadmissible una declaració implícita d'independència.
Aquests són els altres titulars de la jornada. La diferent premsa escrita. El País, independència, terminis que perllonga el caos a Catalunya. El diari El Periódico, Temps mort. L'ABC, Puigdemont fa xantatge al govern per guanyar temps. La Vanguardia, Puigdemont anuncia la independència i la suspèn.
Seguim amb altres titulars que deixa la jornada. Carles Puigdemont proposa suspendre unes setmanes la declaració d'independència per dialogar.
El president de la Generalitat ha assegurat davant del ple del Parlament que amb els resultats del referèndum de l'1 d'octubre a la mà, Catalunya s'ha guanyat ser un estat independent, ser escoltada i respectada.
Junts pel Sí i la CUP firmen la declaració d'independència que quedarà en suspens.
Amb aquesta signatura simbòlica es vol que quedi constància del suport dels signants a la independència. El ple del Parlament aprova aquesta declaració quan es consideri esgotada l'etapa de mediació.
La CUP debatrà si abandona l'activitat parlamentària fins que es proclami la independència.
El Consell Polític de la Formació Anticapitalista decidirà en assemblea si continuen ocupant els escons al Parlament i diu que la confiança en el govern queda tocada.
A Ciutadans, el Partit dels Socialistes i el PP rebutgen reconèixer els resultats de l'1 d'octubre i volen eleccions.
Per la seva part, Catalunya Sí que es Pot demana un referèndum com cal. La CUP mostra certa decepció i Junts pel Sí diu que vol aplicar els resultats amb la clara victòria del Sí.
Sáenz de Santa Maria anuncia un Consell de Ministres extraordinari per aquest matí.
La vicepresidenta del govern espanyol diu que no dona validesa a la llei del referèndum perquè està suspesa pel Tribunal Constitucional.
El PSOE acusa Puigdemont d'abusar de la bona fe dels que demanaven diàleg.
El secretari d'Organització Socialista diu que el diàleg s'ha de fer sempre sobre la base del respecte a la llei.
Pablo Iglesias agraeix Puigdemont no haver fet la declaració d'independència.
El secretari general de Podem ha defensat que la seva proposta és fer un referèndum pactat i amb garanties. A més, ha demanat a Mariano Rajoy que obri el diàleg.
I Albert Rivera demana a Rajoy que convoqui eleccions per fer fora Puigdemont.
El líder de Ciutadans ha declarat que cal fer fora l'actual el president de la Generalitat amb les urnes per tal de recuperar l'estabilitat jurídica i econòmica i democràtica del país.
Els diaris parlen de Lloret.
Dues notícies de Lloret de Mar en els diferents diaris. A la pàgina 30 del diari de Girona, un home resulta ferit en un incendi a la cuina del seu pis a Lloret de Mar. I d'altra banda, a la pàgina 46 del diari El Punt, més reforç a l'Àngels Alemany de Lloret. L'Ajuntament contracta una altra vetlladora perquè es mantinguin les dues que tenia al centre escolar.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Vet aquí que una vegada hi havia un...
La Biblioteca Municipal, a la sala infantil, ofereix el racó dels contes, un conte per la mainada a càrrec d'una companyia de teatre.
Aquest dissabte 14 d'octubre, a 11:45 del matí, El Sapo Vegetariano, a càrrec de Nona Teatro.
El racó dels contes, Biblioteca Municipal, Ajuntament de Lloret de Mar.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
A punt d'arribar a les 8:40 del matí, obrim la segona part donant una dada. Més de 2.500 persones van visitar de forma gratuïta els principals punts d'interès de Lloret el cap de setmana passat amb motiu de les Jornades Europees de Patrimoni.
Es van programar jornades de portes obertes i visites guiades a recintes inaugurats aquest 2017 com el Turó Rodó o Can Font, a més dels Jardins de Santa Clotilde, el Museu del Mar o el Castell de Sant Joan.
Sí, això va ser el passat cap de setmana. El proper Lloret celebra el cap de setmana ibèric, amb un seguit de propostes adreçades a donar a conèixer els ibars i la seva aportació a la nostra cultura. Són activitats lúdiques com una visita guiada familiar que permetrà descobrir a petits i grans com vivien, vestien, menjaven o bevien aquests avantpassats.
Tant el proper dissabte com diumenge hi haurà, a més, portes obertes al Turó Rodó i al jaciment de Puig de Castellet, així com al Centre d'Interpretació dels Ibars a Can Saragossa. Recordem que el Turó Rodó compta amb la reconstrucció fidel d'una casa íbera que mostra al visitant com era la vida quotidiana en l'època ibèrica, al segle II abans de Crist.
I de tot plegat parlem amb Anna Fuentes, cap de Patrimoni Cultural, al telèfon. Anna, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Valorem primer els més de 2.500 visitants a les Jornades Europees de Patrimoni. És una bona xifra?
Home, jo crec que és molt bona xifra perquè estem parlant de 3 dies, doncs de divendres, dissabte i diumenge, que visitessin el patrimoni més de 2.500 persones. Jo crec que podem estar molt contents.
Quin va ser l'equipament més visitat?
Els Jardins de Santa Clotilde, que van tenir 1.367 persones.
Pel que fa a les visites guiades, es van omplir?
Totes, sí. Inclús ens sap molt greu, però a Can Font va quedar gent amb llista d'espera. Al tenir el seu espai tancat, que les visites només poden ser de 15 persones, doncs vam quedar bloquejats. Ja havíem dit que féssim reserva prèvia, però bueno, avisar a tota la gent que el vulgui visitar que cada dissabte continuem fent la ruta indiana i Can Font perquè ho puguin visitar.
Per tant, va més enllà d'aquestes jornades europees.
Sí.
Pel que fa a aquestes visites guiades, Anna, què tenen que no tinguin les visites sense guia?
Bueno, t'expliquen, aprofundeixen en més temes o en més detalls, o el visitant pot fer preguntes o pot comentar inquietuds amb la guia, que li pot respondre perfectament. És a dir, tu pots visitar una cosa pel teu compte, sí que tens els fulletons, sí que pots tenir informació, però quan t'ho fa un guia t'ho fa d'una manera molt més amena, t'explica anècdotes i t'explica d'una manera que potser t'ha cridat més l'atenció i també t'ho relaciona amb altres equipaments de Lloret, no? És a dir, moltes vegades la gent que fa una visita guiada, per exemple, al Museu del Mar, segur que repeteix els jardins o el castell. Vull dir, gent que un cop ho prova, després va repetint sempre.
Per tant, en general, valoracions molt positives d'aquestes jornades, eh?
Sí, la veritat és que sí, que estem molt contents.
Parlem del cap de setmana ibèric. Quina és la finalitat? Per què es du a terme?
Bueno, és un cap de setmana que es du a terme amb tots els equipaments ibèrics de catalans, de Catalunya, que formen part de la Ruta dels Ibers. Llavors és un cap de setmana que s'ofereixen activitats gratuïtes als visitants i que cada any se fa més èmfasi en algun tema en concret perquè la gent pugui conèixer una mica més doncs, qui eren els nostres antecessors, no? Els primers catalans.
I, com no, amb un protagonisme destacat per el Turó Rodó.
Clar, és una mica la nostra estrella aquest any. Pensem que el vam inaugurar el mes de juny i que hi ha molta gent doncs, que encara no el coneix. A més, aquesta vegada fem un taller familiar. Animo els nens a que hi vagin perquè sí que és una mica sorpresa, però els deixarem excavar una miqueta. O sigui que jo penso que pot anar molt bé, que és una altra manera de conèixer els ibers.
Perquè què és el que podem aprendre dels ibers com avantpassats nostres?
Doncs, bueno, podem aprendre que eren els primers pobladors del nostre territori abans que arribessin els romans. Sí que és cert que en l'època ja del turó rodó, els ibers ja estaven romanitzats, vull dir que segurament coexistien els romans i els ibers, però bueno, ens ensenyen com vivien, què feien, com... I bueno, hi ha moltes coses de les que feien i de com vivien que nosaltres encara ho fem, eh?
Doncs, Anna Fuentes, cap de Patrimoni Cultural, recollim totes aquestes explicacions i estarem ben atents a la jornada. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Vinga, gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ara són 9:45 del matí, seguim amb més qüestions. Aquest cap de setmana es dona el tret de sortida a la temporada de teatre d'aquesta tardor a Lloret. L'inici arriba aquest divendres amb un dels plats forts, especialment tenint en compte el context polític actual.
Es tracta de Florido Pensil Niñas, de la companyia basca Tantaka Teatroa. L'obra narra la història del dia a dia de 5 noies que estan sotmeses a l'absurda brutalitat del sistema educatiu que va dominar l'Espanya de la postguerra. N'escoltem uns quants fragments.
Iluminar, Señor, nuestro entendimiento y mover nuestra voluntad para que, estando con la debida atención, aprendamos las cosas que se nos enseñan.
Alza los brazos, hijos del pueblo español.
Cada vez que levantábamos el brazo a mí se me caía la brava.
Una familia gasta 4 litros de vino diarios. ¿Cuánto dinero invertirá a la semana si lo compran por barriles de 540 litros a 540 pesetas cada barril?
Por barriles. Compran el vino por barriles.
Florido Pensil Niña recorda que l'escola és el reflex de la societat i de la seva ideologia dominant, i aquella ideologia havia decidit posar al dia el seu més profund patriarcat medieval i portar-lo a terme fins a les seves últimes conseqüències.
La dona va ser el principal objectiu de l'empresa moralitzadora del franquisme, ja que estava destinada al matrimoni i a les tasques de la llar exclusivament. La seva fita a la vida havia de ser formar una família i tenir fills.
I en això es posaven pràcticament tots d'acord. La mestra, el capellà, els pares, els moralistes, les cupletistes, les escriptores de novel·la rosa i fins i tot les professores de gimnàstica.
A Florido Pensil Niñas es veu clar, però a vegades no tant, que només existien dos tipus de dones, les decents i les altres.
L'obra que aixeca el taló d'aquesta temporada al Teatre de Lloret es representa aquest divendres a partir de les 9 de la nit. Les entrades es poden comprar a 16 euros anticipades al web teatredelloret.cat.
Pel que fa a l'endemà, dissabte, s'engega el Lloret Spy Off, el cicle que programa espectacles fora del teatre. Arriba de nou aquesta temporada amb 3 nous títols. Pares Nostres, a càrrec de la companyia Indòmita, dirigida per Ivan Morales, Plou a Barcelona, del Mirall de Blanes, i Balneari Maldà 2, l'Educació, amb Els Pirates Teatre.
Parlem del primer off de la temporada. A Pares Nostres, 4 de les millors dramaturgues del moment, Lluïsa Cuniller, Marta Butxaca, Victòria Spunger i Marta Aguilar, s'uneixen per parlar d'un tema que ens afecta a tots, la paternitat, i ens preguntem si som bons pares, com poden arribar a ser-ho i quina relació té la paternitat amb el teatre.
En aquesta obra, uns pares necessiten entendre'ns una mica millor i parlar amb els espectadors de les coses que ens defineixen. Els interpreten David Planas i Jordi Gilabert, que són dirigits per Ivan Morales. N'escoltem un tràiler.
És perfecte! Benvinguda, bonica! És perfecte!
It's not time to make a change.
Es tracta de cobrir les necessitats de la nena que tots dos vam decidir tenir.
So much you have to know. Find a girl, settle down.
If you... És el nostre interès. És si me l'estimo més que res en aquest món.
I'm happy. I was once like you.
Això no és veritat. Molt capa de dir. Fora de classe.
Something going on. But take your time. Think a lot.
L'obra representa dissabte a partir de les 9 de la nit el preu de 8 euros. I parlem primer de Florido Pensil Niñas amb una de les actrius, Gemma Martínez, al telèfon. Bon dia, buenos días.
Hola, muy buenos días, buen día.
¿Cuál es el origen de esta obra, el libro El Florido Pensil?
Bueno, pues el Florido Pensil es un libro que escribió Sopeña y que está totalmente inspirado y basado en aquella educación franquista de aquel Colegio Nacional Católico. Y bueno, reproduce pues un poco todo aquello con ironía, desde la distancia, pero desde el humor, pero reproduciendo pues lo que fue el colegio en aquella época. Y en este caso concreto está centrado también en el tema femenino, en el tema mujer, de cómo se nos educaba a las mujeres en aquella época, que era un delirio, la verdad. Y todo hecho pues eso, con mucho humor, con mucha ironía.
Ah, ¿cómo es la mirada que se propone desde el Tantaca Teatro al sistema educativo de la España de la posguerra?
Sí, es un poco eso, reproducir aquella educación. Desde Tantaca se ha cogido el libro este de Sopeña, se ha adaptado un guión teatral y se reproduce pues aquella educación que para mucha gente pues es muy cercana y la ha vivido. Además, bueno, cuando vamos a los teatros es genial porque a partir de cierta edad ves cómo todo el mundo, y en este caso sobre todo las mujeres, porque es Florido Pensil niñas. También ha habido Florido Pensil hombres, y notas cómo todo el público se identifica, mueve la cabeza, hace que sí, luego te viene a decir, esto lo viví yo, esto me pasó a mí, esto es real. O sea, eran así las escuelas en aquel momento. Entonces, bueno, es una función en ese sentido que funciona muy bien y que el público pues realmente tiene ahí como un viaje al pasado, pero eso todo desde el humor, desde la sonrisa y en clave de comedia.
Ah, como dices, uno de los principales ingredientes es el humor. Ah, ¿es complicado hacer reír en este sentido con este tipo de temas?
En este caso, no es complicado porque es lo que te digo, se juega mucho con el recuerdo, se han cogido pues escenas donde es una exposición. O sea, el espectador lo que va viendo es un montón de escenas que le va a recordar aquella época, los personajes, pues hacemos muchos personajes, están las cinco niñas, que son como cinco perfiles diferentes en el colegio, y luego van pasando un montón de personajes que son la profesora de matemáticas, la profesora de hogar, la inspectora que venía una vez al año, la clase de religión. Entonces, bueno, es una función que te deja, lógicamente, tú sales y dices, leches, o sea, lo que era esto, ¿no? Lo que nos contaban, lo que nos decían y cómo nos lo decían. Pero es lo que te digo, está hecho todo a través de unos personajes simpáticos, a fin de cuentas, o sea, que te sacan una sonrisa, está planteado así. Está planteado así, lo que pasa es que luego a uno, claro, lógicamente, dice, esto es lo que había, esto es lo que era, y era terrible.
Por lo tanto, ¿qué importancia podríamos decir que tiene a día de hoy el Florido Pensil, esta versión?
Pues a mí me parece que lo más importante es verlo, o sea, quien lo ha vivido lo recuerda y lógicamente es algo que no quiere que vuelva a pasar en la vida. Quien no lo ha visto y lo ve, dice, leches, que esto no vuelva a pasar en la vida. Entonces yo creo que la importancia que tiene es un poco, ¿no?, esa memoria de decir que esto no vuelva a pasar, esto no se vuelva a dar.
Entendemos, Gemma, que tú lo has vivido.
Yo casi, soy la más joven. está mal que lo diga, por mis compañeras. No, casi, yo he vivido como la última parte, esos últimos vestigios. Yo nací en el 69, estudié en un colegio público, en un colegio, pues bueno, que tenía todas las, todas estas herencias. Y he vivido un poco, no tanto, no recuerdo las clases, no recuerdo lo de la inspectora, por ejemplo, pero bueno, sí que recuerdo que hacíamos clase de hogar, los chicos iban a hacer un trabajo y las chicas hacíamos otras, porque teníamos que aprender a coser, a tal.
estas cosas sí recuerdo. Pero la parte más dura, lo que te digo, de la inspectora y todas estas cosas, no tanto.
Y una última cuestión. ¿Crees que la mujer aún sufre discriminación por el hecho de ser mujer?
Sí, vamos. Lo creo totalmente. Todavía hay mucho camino que conquistar en el tema este del patriarcado. Yo creo que se dan grandes pasos, pero todavía hay mucho que conquistar. Sí que sigue habiendo diferencias en cuanto a la mujer y al hombre en muchísimos aspectos. Entonces, bueno, sí que es un camino a conquistar y creo que estamos en el camino. También lo creo.
Pues Gemma Martínez, actriz de Florido Pensil Niñas, muchísimas gracias por atendernos y que vaya muy bien la representación del sábado.
Genial, muchísimas gracias a vosotros. Nos vemos el viernes.
El viernes, ¿sí? Perdón, sí, viernes.
Es el viernes y yo animo a todo el mundo a que se acerque, que vamos a pasar un buen rato, de verdad.
Muchas gracias y buenos días.
A vosotros, agur, chao.
I parlem ara de Pares Nostres, no en pas a Rosa Giralt.
Pares Nostres es farà a l'escenari del teatre aquest dissabte amb una disposició del públic totalment nova. Des de l'equipament asseguren que ni els més fidels al Lloret Espaiof no s'han trobat mai abans amb aquesta ubicació de les butaques. Tenim un dels actors al telèfon, que és David Planas. Bon dia.
Hola, bon dia, com anem?
Molt bé. Pares Nostres, diries que és una comèdia o bé un drama? Com la definiries?
No és ni una comèdia ni és un drama, cap de les dues coses. Pares Nostres és una visió de quatre dones diferents sobre el que és la paternitat. T'explico. Tant en Jordi com jo, l'atractor, vam ser pares, o hem sigut pares fa poc, vale? I llavors la paternitat ens ha sacsejat la nostra vida, el nostre dia a dia, no? I un dia vam decidir que volíem parlar sobre això, però no ens semblava just parlar-ho des d'una visió únicament masculina, val? I llavors, juntament amb el director, Ivan Morales, van decidir que en parlessin les dones sobre la paternitat. I vàrem parlar amb la Lluís Conillé, la Marta Butxaca, la Victòria Spungberg i la Marta Aguilar, i ens van donar la seva visió sobre la paternitat plasmada en un text. I això és el que us trobareu aquest dissabte.
Entenem que els espectadors es veuran reflectits amb tot això que expliqueu a escena.
Sí, perquè tothom és... els homes, molts són pares, vale? Però tothom ha sigut fill. Vale? Tant homes com dones hem sigut fills. Llavors, sempre hi ha un punt de vista que t'hi pots sentir reflectit o d'algú molt proper que ha sigut pare fa poc o d'experiències viscudes o personalment o d'amistats que els hi ha passat, coses així.
A Pares Nostres es plantegen moltes preguntes. Una és si es pot arribar a ser realment un bon pare. Trobeu respostes al llarg de l'obra?
Mira, una de les coses que quan estàvem parlant dèiem, és que fem el que fem, els nostres fills sempre ens trauran alguna cosa. Llavors, ser bon pare, no sabem què és ser bon pare. No hi ha una fórmula, no? Nosaltres tenim clar com volem educar els nostres fills, que siguin, sobretot ara, que siguin lliures, que siguin tolerants, respectuoses i cultes, no? Bàsicament, siguin cultes, ja tindrem molta base feta. Nosaltres els que els hi volem donar d'entrada és molta cultura, que és el que estem fent. Llavors, què és ser bon pare? No hi ha una resposta concreta.
En qualsevol cas, s'arriba a algun tipus de conclusió o no?
Això, cadascú arriba a la seva... Veient-ho, cadascú, segons les seves vivències, arriba a les seves conclusions. No és que nosaltres no donem una solució, ni... Nosaltres deixem preguntes en allà i que cadascú llavors surti i faci les seves reflexions. No és un manual de com ser el pare, el que fem nosaltres.
I entre l'Ivan, en Jordi i tu, quina dinàmica hi ha quan sortiu a l'escena, a l'escenari o en l'espai on estigueu?
Bé, l'Ivan és el director, l'Ivan ens ve a veure de tant en tant i ens dona la seva opinió de com anar la funció, de si ens estem anant cap a un costat o cap a l'altre, i amb en Jordi i jo tenim molta complicitat. Ens ho passem molt bé quan fem l'obra i passem per moltes emocions durant tota l'estona, perquè al ser quatre peces diferents ens mostren quatre estats diferents de la vida també.
Uh-huh. I doncs, ens ho acabes d'explicar, David, tu has sigut pare recentment. Quin és el sentiment que tens, no? que t'omple més en aquest sentit?
En el fet de ser pare?
Sí.
Bueno, el fet de... Un sentiment és el fet que quan despertes els teus fills i t'abracen, o te venen i te somriuen, te fan un petó, o i fins i tot en les adversitats, quan te ploren, te castiguen, o, és que tot és tan a flor de pell, tot el que passa amb els fills, que no hi ha res que sigui bo ni dolent, tot és fantàstic.
I en el cas de l'Espai Off, el comenceu vosaltres, amb Pares Nostres, aquest dissabte a Lloret de Mar. Sí. És un cicle que sempre sol quedar ple de gent que estan encantats de tenir els actors a tocar ben a prop.
Sí, mira, vaig tenir l'experiència l'any passat de venir amb Ventura, que vam fer-ho en un hotel, i la veritat és que va ser una experiència supermaca. I el públic està molt acostumat a veure coses en l'Espai Off, a veure coses així diferents, en espais diferents, i la veritat és que és molt agradable. És un públic molt, molt respectuós i que sap molt bé el que va veure i el que... i es deixa sorprendre. Això és fantàstic.
I el fet de tenir el públic tan a prop, què et suposa?
Et suposa estar connectat tota l'estona, no deixar-te perdre i deixar-te també una miqueta influir pel que està passant en el teu entorn. No pots obviar si una persona està badallant, si una persona està mirant el telèfon, que això ja no hauria de passar en un teatre, però a vegades passa, o si una persona li fa mal la cama perquè porta una horeta, està allà estirada i l'ha d'estirar. Vull dir que aquestes coses són coses que et passen, però la veritat és que també veus totes les emocions de la gent, quan s'emociona, quan riu, quan es posa pensatiu, quan comenta alguna cosa amb el del costat, però és una cosa sobre l'obra. Per mi és una experiència... ja fa temps que estem treballant així, però és superxulo i supergratificant.
Doncs ens quedem amb totes aquestes paraules i reflexions. David Planas, un dels actors de Pares Nostres, gràcies per l'entrevista. Us esperem aquest dissabte a Lloret.
Moltes gràcies a vosaltres. Us esperem nosaltres a vosaltres allà.
Passa un minut de les 9 del matí. Posem d'aquesta manera el punt final al Bon Dia, Bona Hora.